Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia a Catalunya, molt bon dia també a Andorra, d'aquest dilluns 26 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Llucià i Marcià, i el pensament del dia ens el porta la biblista Concepció Huertas.
La intensitat de la vida personal pot fer minvar la consciència de la dimensió social de la nostra existència. El pensament social catòlic sosté que les persones som alhora 100% individuals i 100% socials. I ho som en tots els àmbits en els que la nostra vida es troba inserida, començant pel més proper, el de la família, seguint pel veïnatge, pel municipal, no cal dir l'eclesial, també els grups culturals, polítics, esportius, etc. Fins a arribar al de la nostra pertinença a un poble o una nació. Pel que fa a aquesta dimensió més extensa, el de poble-nació, els nostres drets i els nostres deures hi tenen una concreció insubstituïble. Molts de nosaltres tenim en aquest àmbit unes arrels fondes per raó del nostre naixement. Molts altres, sense ser tan fondes, les seves arrels són tan o més sòlides, ja que procedint d'altres indrets s'han establert a Catalunya, on han creat una família, treballant pel seu sosteniment i contribuint així al progrés del conjunt de la societat. Sigui quina sigui la vinculació, estimem, respectem i defensem aquest poble que formem tots, cercant per a ell el millor bé possible, fent-lo entre tots més solidari, més fraternal, més lliure per participar en les decisions que l'afecten i per construir el seu futur.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 474. Ves que l'home no sigui així per naturalesa, que no ens n'adonem fins que ja ho tenim tan a sobre que és impossible negar l'evidència d'una pandèmia de nou descontrolada amb uns nombres altíssims de risc i de contagis i, sobretot, d'ingressats a les UCIs i de defuncions. Tenim tant a tocar un caos descontrolat que ens atrevim a jutjar-ho tot. Els ciutadans, el govern, que arriba tard i malament a una segona onada que hem tingut temps de preparar pràcticament des de fa mig any. A un govern que no acaba de vetllar mai per una sanitat que fa els esforços que pot fer per donar l'abast sense recursos. I apa, si en vols més i ràpid, vés a la privada i paga, que també van col·lapsats. Els ciutadans ens queixem de mesures impopulars com el toc de queda nocturn, de la manca de llibertats que suposa retallar drets per controlar d'alguna manera l'incontrolable mentre enxovem el metro per anar a treballar, això sí. I val, d'acord, el ciutadà parteixo d'una crítica vàlida. Mentre anem al Montseny cada diumenge, no fos cas que qualsevol dia s'enjubilem la muntanya. I mentrestant el govern? Doncs el govern compareix per dir que no ho estem fent del tot bé els ciutadans, que més mascareta, que més distància, que menys trobades socials, que si no en som del tot conscients, acabarem anant pel pedregar. I també té raó, mentre ningú es mira el seu propi melic. I així anar fent, mentre que un dia et toca, t'has de quedar a casa confinat, has d'agafar el micròfon i has de dir, malgrat tot, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, un matí diferent, però amb les persones habituals, com sempre, salutacions de l'equip que fa possible un programa com aquest, David García, a la producció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic, Antoni Huguet, que saluda com sempre.
Hola, bon dia, Joan.
I també a la codirecció d'aquest programa no podia faltar ella, Mercè Raga, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, des dels estudis.
Ara t'anava a dir un matí diferent, expliquem-ho bé, això, sí. Perquè un ha donat negatiu, però s'ha de quedar a casa. Per si de cas, com a contacte directe amb persona positiva. Això va així. Per tant, corresponsabilitat, i si s'ha de fer, es fa no només per un mateix, sinó per la resta de ciutadania. Dit això, Mercè, avui m'has de dir tu si fa fred o no al carrer, perquè jo no he pogut sortir.
No et preocupis, ja t'ho dic jo. A Barcelona tenim 16 graus, a Lleida 8 graus, a Girona 12 graus, Tarragona 14 graus i Andorra 4 graus.
Tot plegat, si treus el cap per la finestra, mentrestant el protagonista del dia qui és?
Mira, el nou estat d'alarma i el toc de queda que han entrat en vigor des d'aquesta passada nit.
I avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, Joan, a primera hora les notícies del dia. També repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Atenció, avui parlarem justament del protagonista del dia, que és aquest estat d'alarma. En parlarem amb el professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre l'estat d'alarma decretat pel govern de Pedro Sánchez i també de la mesura del toc de queda que ja s'ha començat a aplicar des d'aquesta passada nit amb Joan Lluís Pérez Francès. Ell és catedràtic de Dret Constitucional. Descobrirem també avui una nova efemèride i el seu so freqüència modulada. Avui també el dia va bé carregat de política, per tant, el professor i politòleg Xavier Torrents ens analitzarà aquesta actualitat. Descobrirem també algunes aplicacions, Joan, que van bé per fer-nos la vida una mica més fàcil, amb Guillem Pallarès. Anna Blasco, que ens presentarà el seu primer àlbum, un disc molt especial amb sabor de record. En parlarem amb ella d'aquest treball, que porta el nom de Dedicatòria. I acabarem programa parlant de cuina, per llepar-nos els dits un dilluns com aquest, amb Joan Gurgui.
Doncs vinga, que haja fagana i mentrestant recordeu que ens podeu enviar qualsevol nota de veu al WhatsApp per dir la vostra. Ja ho sabeu que Radio Estel doncs és més vostra que nostra. 663-99-30-62 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Mira, del toc de queda a Catalunya que ja ha entrat en vigor, com us estàvem explicant aquest diumenge mateix. La Generalitat garanteix que ho té tot a punt perquè un cop s'hagi aprovat i publicat l'estat d'alarma, doncs entri en vigor també el toc de queda. Serà a partir de les 10 d'ahir fins a les 11 de la nit. Estat d'alarma fins al 9 de maig, dirigit i gestionat pels governs autonòmics. Aquest també és un clar titular del dia, que Catalunya supera els 500 contagis per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Atenció a aquesta notícia, Joan. L'ex vicepresident del govern català, Josep Lluís Carod Rovira, es troba ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on va ser intervingut aquest dijous 22 d'octubre, llegim en diversos mitjans de comunicació, per extirpar-li un tumor. I canviem de qüestió radicalment, perquè les hamburgueses veganes es podran dir hamburgueses a la Unió Europea. Això sí, una esmena a la PAC reclamava prohibir-ho, però es manté el veto a anomenar-lo llet o formatge també les alternatives vegetals.
I mentrestant a tot plegat el dia no podia sonar d'una altra manera. Ell és Michael Kiwanuka i ens presenta aquest Home Again. Home Again. Home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told talk make you old, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on, so I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made. Home again, home again.
feel warm again. Warm again, warm again. One day I know I feel strong again. I lift my head. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, look behind, moving on.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs a primera hora, com sempre, que ens atem programa amb l'actualitat més destacada. Per tant, comencem per aquesta hora, a les 6 del matí, que ha acabat la primera nit de toc de queda a Catalunya, Mercè.
Així és, Joan. Aquest diumenge a les 10 ha començat l'anomenat confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. El govern de la Generalitat explicava ahir que la mesura va entrar en vigor després de l'aprovació de l'estat d'alarma al butlletí oficial de l'Estat. Aquesta primera nit de toc de queda, Joan, ha tingut un caràcter, això sí, podríem dir-ho d'aquesta manera, pedagògic, és a dir, que no s'han aplicat sancions. El que és més important saber és que ningú pot ser al carrer durant les 8 hores que van des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí si no és per raons de feina o de força major, com ara emergències de salut o per tenir cura de familiars dependents. Ara tot seguit les repassarem, aquestes excepcions. En tot cas, els establiments han de tancar a les 9 del vespre per donar una hora de marge perquè els clients i treballadors tornin a casa seva. Les activitats culturals es podran allargar fins a les 10 i els assistents tindran temps de tornar fins a les 11 de la nit. El govern català ja ha explicat que es contemplen excepcions per permetre els desplaçaments a tornar de casa. També es permet treure a passejar el gos de 4 a 6 a la matinada i les activitats culturals, com dèiem, poden tancar més tard a les 10 de la nit. Les excepcions, però, Joan, no inclouen l'esport federat. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, explicava que la secretaria ha demanat al Procicat que l'horari de tancament d'instal·lacions esportives fos com el d'espectacles culturals. Són declaracions a RAC1. Recordem-ho, a les 10 de la nit, però la seva demanda ha estat desestimada.
Per tant, Mercè, com deia, repassem les excepcions al toc de queda. Qui podrà estar al carrer fora dels horaris permesos?
Vinga, doncs la Generalitat estableix 8 excepcions: assistència sanitària d'urgència, adquisicions de productes a la farmàcia per raó d'urgència, la més pròxima al domicili, això sí, desplaçament per anar i tornar de treballar amb el corresponent certificat de l'empresa, desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials, cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables, actuació urgent davant òrgans judicials, retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge, altres causes de força major o altra situació de necessitat sempre justificada. Hem de dir, Joan, que el govern ha explicat també que el transport públic no modificarà ni els horaris ni el servei, tot i les restriccions de mobilitat nocturna.
I a tot plegat, compte, perquè les multes poden arribar als 6.000 euros.
Així és, l'incompliment del toc de queda els castigarà multes que aniran des d'un mínim de 300 euros fins a un màxim de 6.000 per als casos de reincidència o desobediència, segons va avançar dissabte el conseller d'Interior, Miquel Samper. El conseller també feia aquest advertiment.
És senzillament una mesura indispensable. És indispensable. La pandèmia, no només a Catalunya, no només a l'Estat espanyol, està progressant d'una manera que alguns fins i tot diuen que és incontrolable. Estem veient quines són les mesures, insisteixo, als països que estan a prop nostre, a Europa, i que ja fa dies que les han pres. Per tant, és una mesura, insisteixo, que no té un caràcter ni una vocació coercitiva, però que és indispensable. Intentarem i ens comprometem des d'avui mateix a que aquesta segona sigui diferent. De debò que ho intentarem, de debò que ho farem amb responsabilitat, però els hi demanem també, sisplau, la seva corresponsabilitat, perquè, insisteixo, els indicadors mèdics són preocupants, diria que molt preocupants, i necessita de que ho fem entre tots.
Interior també ha recuperat el document de declaració d'autoresponsabilitat que ja es va instaurar durant el confinament del mes de març. El conseller Samper ha avisat que hi haurà molta presència policial al carrer i que els Mossos i les policies locals treballaran de manera coordinada per garantir el compliment de les restriccions. Per cert, Joan, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge 4 persones que participaven en una protesta il·legal a la plaça d'Espanya de Barcelona acusades d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.
I recordem que l'estat d'alarma es podrà allargar fins al 9 de maig, això sí, dirigit i gestionat pels governs autonòmics.
Estableix mínims comuns per totes les autonomies i els deixa marge per adaptar i ampliar les mesures per fer front al coronavirus. Segons afirmava aquest cap de setmana Pedro Sánchez, una de les facultats que dona aquest estat d'alarma a les autonomies és confinar-se perimetralment del tot o parcialment. Aquesta primera activació de l'estat d'alarma, recordem-ho, durarà només 15 dies, termini fixat a la Constitució, i després l'haurà de prorrogar al Congrés dels Diputats.
I és que les xifres parlen per si soles. Catalunya supera els 500 contagis per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.
Així és una xifra que s'assoleix per primera vegada en aquesta segona onada, mentre el risc de rebrot continua creixent i se situa en els 788 punts. A les últimes 24 hores s'han confirmat més de 4.800 nous infectats, uns 1.000 menys que ahir, però la situació als hospitals cada cop és més complicada. Augmenten els ingressats i també els que estan més greus. Actualment hi ha 1.885 persones ingressades per Covid, i d'aquestes, Joan, 342 són a la UCI.
Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora, pel que fa al trànsit, pendència d'un accident a la P7 que talla dos carrils de Castellbisbal en direcció a Tarragona i que provoca un quilòmetre i mig de cua, també influència a la zona del Nus de Papiol en aquest sentit. D'altra banda, és també de les retencions de cada matí a la corona de Barcelona. Des del Baix Llobregat trobarem dificultats d'entrada a la ciutat en diferents vies, com a la 2 entre Pallejà i Cornellà, com a la C32 també a Sant Boi, o a la B23 amb problemes per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal, també densitat, com comentàvem, a la zona del Nus del Papiol. A la pot anar dificultats habituals a la C58 i a la C31 per entrar a Barcelona. De fet, a l'autovia del Vallès també circula amb densitat habitual a Ripollet cap a Terrassa, i encara a la zona del Vallès hem de destacar trams d'aturades que es formen ara a la P7 a l'altura de Barberà i de Mollet. També tenim les retencions habituals de cada matí a la C-17, la C-59 i la C-60. Acabem amb les dues rondes de Barcelona que pateixen aturades en sentit Llobregat. Sobretot ara destaquem les dificultats per circular amb normalitat a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Atenció, en aquests moments hem d'advertir als usuaris que les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2, R3 i R4, així com regionals, els trens circulen en retards que poden superar 30 minuts per treballs a la infraestructura Barcelona-Sants, sense incidències destacables, però a la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat, segons indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que seguim fent una mirada cap a l'exterior, en aquest cas, perquè Itàlia ho tindrà tot tancat a les 6 de la tarda.
Sí, Joan, cinemes, teatres i gimnasos no podran obrir i els bars i restaurants només ho podran fer fins a les 6 de la tarda. Les restriccions estaran en vigor durant un mes a partir d'avui.
I França informa de més de 52.000 contagis confirmats en les darreres 24 hores.
El Ministeri de Sanitat francès ha informat aquest diumenge de 52.010 nous positius confirmats de coronavirus i 116 morts detectades en les últimes 24 hores. Una xifra de contagis que suposa un repunt molt acusat en la corba d'aquesta segona ona, inèdit en tota la pandèmia.
I tornem cap a casa. Més de 40.000 treballadors en ERTO en una setmana sense bars i restaurants.
S'han presentat més de 4.800 expedients de regulació temporal d'ocupació, des que han hagut de tancar els locals, cosa que també afecta proveïdors i petits productors.
Els hospitals trigaran més d'un any i mig a posar-se al dia de malalts no Covid.
Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, si la situació no empitjora, es trigarà entre 18 i 21 mesos a fer les operacions, consultes externes i proves diagnòstiques pendents.
El jutge prohibeix a Àngela Dobrovolski acostar-se a Josep Maria Mainat i els seus fills.
El jutge també manté en llibertat la dona del productor televisiu, acusada d'intentar matar-lo, i dicta una ordre d'allunyament com volia l'acusació.
Més coses. L'opositor veneçolà Leopoldo López abandona el país i aterra a Espanya.
Sí, López es va refugiar a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas l'abril del 2019, després del fracàs de l'intent de cop d'estat.
I el papa recorda a Pedro Sánchez que les ideologies sectaritzen.
En la primera audiència amb l'actual president del govern espanyol, Francesc defineix la política com un acte de caritat que ennobleix. La reunió del papa amb Pedro Sánchez va durar uns 35 minuts aquest cap de setmana. Durant la conversa, per cert, el pontífex va invitar també el cap de l'executiu a mantenir un diàleg constant amb l'Església a Espanya. En el seu butlletí, el Vaticà destaca que tots dos van dedicar els minuts de reunió a parlar sobre les relacions bilaterals i les qüestions d'interès comú que afecten a la Santa Seu i a Espanya.
Armand Puig, nou rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya.
Sí, així és. Divendres passat, la Conferència Episcopal Tarraconense anunciava el nomenament del doctor Armand Puig, actual rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, com a nou rector del Seminari Major Interdiocesà. D'aquesta manera, Joan, l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Palanilles, i els bisbes de les sis diòcesis sufragànies de la província eclesiàstica tarraconense han decidit que sigui el substitut del nou bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, que a principis d'octubre, recordem-ho, va ser nomenat pel papa francès per ajudar l'arcabisbe de la ciutat i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella.
I en plan esportiva, rècord històric a la Fórmula 1, Mercè.
El pilot britànic Lewis Hamilton fa història i aconsegueix 92 victòries en un gran premi de Fórmula 1. Esmicola, doncs, el rècord aconseguit per Michael Schumacher i assegura el Mundial de Constructors per Mercedes.
Hora també de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Com sempre, ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel ennuvolat a molts punts del país. Són núvols que al llarg del dia, sobretot a partir de mig matí, migdia i especialment la tarda, poden donar ruixats sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també comarques de la meitat nord de Barcelona. No tant cap a l'Empordà, perquè aquí bufarà el vent i també tindrem vent de moderat a fort a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, les parts més altes del Pirineu i també alguns punts de la Catalunya central. També estones aquest vent arribaria a punts de la costa. Per tant, un dia amb bastant moviment meteorològic i amb unes temperatures que baixen respecte a les de dies anteriors. Les precipitacions al Pirineu per damunt dels 1.400 metres seran en forma de neu amb unes temperatures màximes que avui en general se situaran entre els 15 i els 20 graus, però que seran clarament més baixes que les que hem tingut aquests últims dies. Demà al matí farà més fred, de molt avançada tardor, i a partir de mitja setmana les temperatures començarien a recuperar-se una mica.
Gràcies, Jordi. També ens fixem a aquesta hora en l'agenda política del dia. Com sempre, ens la porta Berta Sacanell. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Per l'agenda política d'avui hi ha prevista la protesta dels taxistes pel centre de Barcelona. També el conseller de Comerç, Ramon Tremosa, participarà a la sessió tècnica de la conferència de presidents. Avui també la Comissió d'Esports de Foment del Treball presenta el pla de rescat per al sector esportiu, amb el president de la patronal, Josep Sánchez, i el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres. També avui, a primera hora de la tarda, la consellera a la presidència, Meritxell Budó, obrirà telemàticament el segon congrés internacional per l'erradicació de les violències masclistes. D'altra banda, també avui UGT i Comissions Obreres i USOC presentarà un informe sobre l'estat dels centres concertats. Més coses, el conseller Chahir El Homrani obrirà la jornada de treball i formació per a joves tutelats i extutelats. I ja per acabar, per avui hi ha prevista la roda de premsa del regidor Eloi Badia sobre l'estat de la biodiversitat de Barcelona. Aquests són, doncs, els actes previstos per l'agenda política d'avui dilluns.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel.
I a primera hora ja us sabeu que ens agrada també escoltar bona música, en aquest cas el rei del rock, Elvis Presley, que ens porta tot un clàssic, Return to Sender. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such soul. In a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ara que ja ha arribat la tardor i comencem a notar un descens de les temperatures, és hora també de posar en marxa la calefacció de casa. En aquest sentit, estarà bé que tinguem en compte algunes coses.
L'aigua i tu.
I és que el consum d'aigua calenta, tant sigui per ús personal com per la calefacció, per exemple, és un dels motius de més despesa quan arriben les baixes temperatures. I molt sovint podríem estalviar una bona part d'aquest consum si tinguéssim en compte algunes coses. Per exemple, que la temperatura de l'aigua ideal per a la neteja personal oscil·la entre els 30 i els 35 graus centígrads. I moltes vegades ens entestem en utilitzar-la a temperatures tan altes que gairebé ens escaldem la pell. Això, un excés de la temperatura de l'aigua i encara que sembli una bajanada, fa que el consum sigui molt més alt i la factura del gas s'encareixi de forma considerable. A més, haurem de tenir en compte, abans de posar en marxa la calefacció de casa, de fer-ne una bona revisió per tal d'evitar les fugues d'aigua a través dels radiadors. Aquests simples degotejos, mica en mica i durant tot l'hivern, també fan que malbaratem més aigua de la necessària. Com sempre us dic, són petites coses que en el dia a dia acaben sent més importants del que ens pensem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, hora d'anar cap al quiosc i fixar-nos en les portades més llegides del dia. Mercè, quines són aquestes portades?
Mira, Joan, comencem pel diari Ara. Nosaltres avui posem la lupa, com no podia ser d'una altra manera, sobre com ens informen els diaris d'aquest toc de queda. El diari Ara, per exemple, titula avui "Toc de queda, Sánchez decreta l'estat d'alarma i el vol prorrogar fins al 9 de maig". Continuem llegint el punt avui, "Toc de queda des de les 10 de la nit a les 6 del matí. El govern ordena el confinament nocturn durant els pròxims 15 dies. Al País llegim: Espanya en estat d'alarma i amb toc de queda aquesta lluita contra la segona onada del coronavirus. A La Vanguardia llegim avui: Sánchez aprova un estat d'alarma que preveu fins al mes de maig. Les autonomies gestionaran el toc de queda i podran confinar els seus territoris. També llegim com a subtítol: el govern central demana suport a tots els partits per superar la segona onada del virus. I acabem aquest repàs amb El Periódico, que diu: nit confinada. Sánchez declara l'estat d'alarma fins al maig.
Canviem de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Doncs sí, perquè a Periòdic d'Andorra podem llegir avui que les estacions busquen una fórmula pels cribratges. El president d'Esquí Andorra espera que reparteixin els costos del test pels visitants entre els agents del sector turístic.
I ja ho sabeu que ens agrada donar un volt per tot el territori català, per tant, portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona: llegim, un incendi va cremar 5 cotxes al costat de l'escola Gaziel a Sant Feliu de Guíxols. Segons els bombers de la Generalitat, l'incident es va produir al voltant de les 2 de la matinada del dissabte i va requerir l'actuació policial de 2 dotacions de bombers. Anem cap a Lleida, al Segre: llegim avui que han trobat amb vida el volataire de Lleida, que es va perdre dissabte a Gavet de la Conca. Van localitzar l'home molt desorientat i cansat a 2 quilòmetres del punt on se li va perdre la pista. A Bonripòs, els bombers demanen més precaució per fer activitats a la muntanya. Anem cap a Tarragona. A Diari Més llegim que la Guàrdia Urbana ha sancionat 48 vehicles per superar els 30 quilòmetres hora a Tarragona. També ha controlat 334 els patinets elèctrics, bicicletes i monopatins, dels quals 209 circulaven per la vorera sense multar-los. I avui, Joan, llegim a Ebre Digital que el servei de costes desmantella el xiringuito il·legal de l'abadia d'Alfax, al costat de la península de la Banya.
I finalment, les portades dels diaris religiosos.
Catalunyacristiana.cat llegim que el papa francès recorda a Pedro Sánchez que les ideologies sectaritzen. En la primera audiència amb l'actual president del govern espanyol, Francesc defineix la política com un acte de caritat que ennobleix. A Flama.info llegim que l'arcabisbe metropolità de Tarragona i els bisbes de les diòcesis, 6 diòcesis de la província eclesiàstica tarraconense, que comprèn les diòcesis de Tarragona, que són Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic, han nomenat rector del Seminari Major Interdiocesà a mossèn Armand Puig i Tàrrec. Precisament el doctor Armand Puig havia estat el primer vicerrector del Seminari Major Interdiocesà entre els anys 1988 i el 1997. A Religión Digital llegim avui que el cardenal Osoro i els rectors de Sant Damaso i Comillas analitzen Fratelli Tutti. Al costat d'ells, Tiscares Pigares, de la comunitat de Sant Egidi, tractarà sobre l'amistat entre els pobres, i José Luis Segovia, vicari episcopal i professor de l'Institut de Pastoral de la UPSA, desgranarà els aspectes de l'encíclica referits al fet migratori. I ja per acabar, Joan, Vida Nueva, llegim que a l'acabar l'Àngelus d'ahir, 25 d'octubre, el papa francès anunciava que el proper 28 de novembre, a la vigília del primer diumenge d'Advent, obrirà el consistori pel nomenament de 13 nous cardenals, 9 dels quals podran ser electors en un futur conclave. Entre ells es troba, per exemple, el navarrès Celestino Aus Braco, actual arcabisbe de Santiago de Xile.
Gràcies, Mercè. 8:33, hora de l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs un dia com avui és notícia la nova aplicació del toc de queda a partir de les 10 de la nit fins les 6 del matí, que ha aplicat ja el govern de la Generalitat després de l'anunci d'estat d'alarma de l'executiu de Pedro Sánchez. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb el professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesc. Senyor Pérez Francesc, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Deia, una mesura que per molt significa tota una novetat.
Bé, potser novetat pel que fa al toc de queda, perquè bueno, totes les altres mesures doncs, ja més o menys s'han anat experimentant, no?, en altres moments. És a dir, el que és potser més com que fa més soroll és aquesta, fins i tot aquesta expressió del toc de queda, no?, que resulta com una expressió una mica antiga, jo diria, no?
Ara em diuen la restricció de la mobilitat de nit, eh?
Clar, és que, sincerament, penso que aquesta paraula, toc de queda, s'hauria d'actualitzar i posar en un context constitucional, democràtic, del segle XXI, i no perquè ens recorda a coses del segle XIX i XX.
No? Precisament, sí que s'havia aplicat aquest toc de queda una vegada a l'estat espanyol en el cas del cop d'estat del 81.
Clar, però de manera inconstitucional, no? Perquè bueno, el va declarar un militar, no? El general Mirans del Bosch a València, en una situació doncs, que no té res a veure, no?, amb la situació actual, que és a partir d'una llei de l'any 81. També és interessant veure que la base legal de tot el que es fa està en una llei orgànica de l'any 81. La Constitució del 78, aquesta llei orgànica és de l'any 81, i per tant tot és com una mica poc actualitzat. Això també caldria tenir-ho en compte, no? De cara a fer reflexions jurídiques, sobretot, perquè clar, han passat moltes coses des de l'any 81 i sobretot és una llei aquesta feta amb una mica el regust de l'intent de cop d'estat del 23F, precisament.
Per tant, podem dir que és una llei de caràcter militar?
No, el que sí que jo crec que un dels problemes que hi ha a Espanya en l'aplicació de l'estat d'alarma, al meu parer, és la confusió entre el nivell sanitari i el nivell de l'ordre públic, no? Que poden estar relacionats, però potser ara no tant, però al principi, el primer estat d'alarma que es va declarar el mes de març, recordareu, estava ple de militars per tot arreu i, per tant, domina una concepció que potser és una mica esbiaixada, no?, de l'ordre públic per controlar una pandèmia. No sembla que sigui, diguem-ne, l'àmbit, no?, sí, en el que s'ha de desenvolupar, no?, tota aquesta actuació de l'Estat. En canvi, sí, hem de recordar que hi ha una llei de sanitat nacional, s'anomena. Bueno, aquesta la podrien reformar i actualitzar i posar-la al dia per poder aplicar totes les mesures de l'estat d'alarma.
Sí.
S'aplica l'estat d'alarma perquè no s'aplica la legislació sanitària.
Sí, com sigui, ens ho recordava el professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona amb qui estem parlant avui, Joan Lluís Pérez Francesc. Tot plegat es contempla dins d'una llei com és la llei orgànica 4/1981 de l'1 de juny, on també es contempla l'estat d'excepció i l'estat de setge. És el mateix el toc de queda que l'estat d'excepció que l'estat de setge?
No, l'estat d'excepció i l'estat de setge ja permeten el que anomenaríem suspensió de drets. En canvi, quan estem en l'àmbit de l'estat d'alarma, el màxim que es pot admetre és el que podríem dir una certa afectació, no?, a determinats drets. Per exemple, aquí doncs, el dret a la llibertat de circulació, que queda afectat si tots els drets són per definició limitats, perquè en la mesura en què un l'exerceix pot entrar en conflicte amb un altre, no? És a dir, aquí el dret a la vida doncs, sembla que és un dret, i a la salut, un dret molt més prioritari, no?, en aquest cas que la mobilitat, que restringeix temporalment, tampoc restringeix durant tot el dia. És a dir, seria més d'un confinament absolut sense la possibilitat de sortir al carrer, no? Que això sí que seria, diguem-ne, bueno, una supressió del dret, no?, a la llibertat de circulació. Aquí hi ha una afectació, no?, i aquesta afectació és temporal i està sotmesa al control parlamentari i, en el seu cas, del Tribunal Constitucional. No es pot parlar d'una suspensió, que seria el que passaria en un estat d'excepció o de setge, que ja és un estat, diria, molt militaritzat, absolutament militaritzat.
Ara em deia, tot plegat és temporal, però l'estat d'alarma, segons Pedro Sánchez, podria arribar fins al 9 de maig. Pot allargar-se tant un estat d'alarma?
Bueno, al meu parer no, perquè si llegim la llei queda clar que cada 15 dies s'ha de fer una pròrroga. Per tant, no sé amb quina alegria es pot dir que fins al 9 de maig es pot allargar aquest estat d'alarma. Sincerament, no sé d'on ho treuen, no sé quina interpretació poden fer, perquè és que ho diu clarament, que cada 15 dies s'ha de reunir al Congrés i validar la pròrroga. Per tant, bueno, és un desig, no?, de que duri fins a aquest moment. És un desig polític, però jurídicament doncs, ha de passar per uns tràmits. Això absolutament és així, si no ho modifiquen.
Per tant, entenc que aquesta propera setmana el Congrés dels Diputats en comissió o en reunió dels seus diputats no pot decidir allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig per votació,
No, no, seria inconstitucional, absolutament. Sí. El record és que ho facin, però seria incorrecte, no? Però si llegim la llei que desenvolupa la Constitució, està clar que això no pot ser. És a dir, i de cop, perquè el que precisament es pretén és que És a dir, per exemple, en aquest tema de l'anomenat toc de queda, no? Ja que no hi ha, diguem-ne, una autorització judicial perquè l'estat d'alarma reforça tots els poders governamentals per fer aquest toc de queda, doncs el que no pot ser és que aleshores no hi hagi ni control parlamentari. És a dir, això és absolutament impossible. És absolutament impossible. Jo no sé en què es basen. Deu ser un desig polític, perquè és que no pot ser d'una altra manera.
Sí que hi ha una diferència important, i és que el primer estat d'alarma es va decretar, quan es va decretar era tot decisió del govern central, havia de passar tot plegat pel Ministeri de Sanitat. Ara ho deixa en mans de les autonomies. Sí. La Constitució deixa aquest... pensar, doncs fer-ho tant des del govern central com des de l'autonomia, o una cosa o l'altra?
Tant una cosa com l'altra és possible, perquè bé, la Constitució remet a aquesta llei orgànica de l'any 81 i allà queda clar que les mesures les pot gestionar el govern central o bé doncs, el president de la Comunitat Autònoma actua per delegació, no?, del govern, i per tant són els governs autonòmics els que poden anar dictant després mesures de tipus sanitari, en aquest cas, que ens afecta ara. No? Això és així. I també es permet, per exemple, que es declari l'estat d'alarma de forma territorial, com es va fer a Madrid. Hi hauria diverses variants, no?, possibilitats. Sí, efectivament.
Deixi'm preguntar-li, per últim, ja ens ho apuntava abans, però deixi'm preguntar-li quines mesures hi caben dins del que anomenem estat d'alarma, perquè vostè em deia sí que és una retallada de drets, però temporal, per tant no sé si dir-li si és retallada de drets o restriccions de la mobilitat o com anomenar-ho tot plegat.
Sí. A veure, que és el que deia, no? Que quan adoptes mesures d'aquest tipus hi ha afectació a drets, doncs és així. També podem dir que s'afecta a altres drets. Poden ser, doncs, per exemple, el dret a la llibertat de culte, fins i tot, no? Que bueno, doncs només podran entrar determinades persones en un temple per fer doncs, unes pràctiques religioses o qüestions doncs, de restricció d'accés als bars, restaurants, etc. Clar, això són restriccions de la iniciativa, no?, de les persones, parlant del seu dret a la llibertat, en aquest cas, de moviments. Però no són suspensions, perquè la suspensió comportaria que no es pot exercir el dret. Aquí sí que es pot exercir, és a dir, es pot exercir excepte en aquesta franja horària que s'ha posat, no? I aleshores és molt important analitzar la proporcionalitat també de la mesura, no? Jo crec que si s'argumenta que per raons sanitàries, etc., es pot portar a terme aquesta mesura, és proporcionada, no? És proporcionada temporalment, sempre que estem parlant. Temporalment hi ha controls, no? Però és proporcionada perquè és només unes hores del dia.
Per tant, professor, davant d'un estat d'alarma com aquest i respectant absolutament el toc de queda o la restricció de la mobilitat nocturna, seria totalment constitucional fer una manifestació a dia d'avui?
Jo crec que sí, que no hi ha cap problema, no afecta. Una manifestació, hem de recordar que és una qüestió que ve de la llibertat de les persones i que s'ha de comunicar només a l'autoritat per raons, diguem-ne, de seguretat pública, no? Però que no necessita autorització de les autoritats públiques. Per tant, això no queda afectat. En cap lloc es diu que... El que passa és que hi ha una... O sigui, sí, no queda suspès, perdó. Sí que estaria afectat per les mesures sanitàries, de la distància social... el mateix que passa amb les restriccions per entrar doncs, en un restaurant, no? Hi ha restriccions. Aleshores, no tota restricció d'un dret és una suspensió d'un dret. Això és molt important. La suspensió és quan ja no es pot exercir aquest dret. Però aquí sí que es pot exercir. El podem analitzar, com deia abans, des del punt de vista temporal en un dia i són unes hores només. Doncs aquí, en una manifestació, mantenint unes condicions per raons extraordinàries, doncs de distància, es pot exercir aquest dret, no? I, per tant, al meu parer, evidentment, no res modifica aquest dret concretament.
Professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Lluís Pérez Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i posar-hi llum sobre tot plegat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra, eh?
Que vagi bé, una abraçada.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Tribuna Universitària, un nou programa de ràdio dedicat exclusivament al món universitari de tota Catalunya. Tots els dimarts, a 6:15 de la tarda. Us esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Ràdio Estel.
Passa un minut de 9:15 del matí, a aquesta hora que volem saber també l'agenda cultural del dia que ens porta Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui us proposem una projecció de la pel·lícula clàssica En un lugar solitario, amb Humphrey Bogart i Gloria Graham, una intrigant pel·lícula d'assassinats on el protagonista serà el principal sospitós. No et perdis aquesta projecció avui dilluns als cinemes Albéniz, plaça de Girona, per un preu de 3 euros. I seguim amb més cinema. Per avui us proposem que seguiu el Festival de Cinema Tectònic, que el podreu veure online des de la plataforma Filmin. Només per 7 euros podràs tenir l'abonament per veure totes les pel·lícules del festival quan tu vulguis. I per no perdre la màgia del cinema, també us recordem el Cicle Gaudí. Cada mes, una pel·lícula produïda a Catalunya per donar veu al nostre cinema. Aquest mes d'octubre toca el documental Puedes oírme? Del director Pedro Ballesteros. Consulta els cinemes que la projecten. Siguis on siguis de Catalunya, segur que a prop teu hi ha una sala adherida al Cicle Gaudí on ofereixen entrades a un preu molt assequible. Consulta el web ciclegaudí.cat i gaudeix del cinema de proximitat. I més coses per canviar de tema. De cara a demà dimarts, els caputxins de Sarrià us conviden a una estona de pregària, música i silenci de 7 a 8 del vespre al carrer Cardenal Vives i Tutó, número 2 de Barcelona. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia en directe des de la Catedral de Barcelona a 7:15 de la tarda.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Doncs vinga, amb aquesta sintonia que ens agrada tant que tornem a saludar Mercè Raga, que ens porta aquesta freqüència modulada. Mercè, bon dia de nou.
Bon dia, Joan. Mira...
Ui, estem rient.
Estem rient perquè ara mateix m'he rigut de mi mateixa, perquè si veiessis com tenim la taula ara mateix aquí a l'estudi... està plena, hi ha més papers que taula. Només
no sé per què, m'ho imagino.
Només et dic això, i ara dic, mare meva, on anem?
Sempre vinga, de bon humor, malgrat tot plat.
A veure, mira, 1965, aquesta efemèride t'agradarà. A Londres, el grup britànic de rock, els Beatles, van rebre l'ordre de l'Imperi Britànic per la seva contribució a la música d'aquest país.
Home, mare escudíssima.
Així és, eh? T'agrada aquesta?
I tant.
Sí?
M'agraden totes.
L'ha triat el Toni, que tenia moltes ganes d'escoltar-la. En anglès, mira, The Most Excellent Order of the British Empire, que és una ordre de cavalleria fundada el 4 de juny de 1917 pel rei Jorge V. Què et sembla?
Em sembla espectacular.
Mereixedors,
Jorge V,
no?
Qui no el conegui, per Jorge cert... Exacte, Jorge V, m'ha encantat això. Per qui no el conegui, pot veure aquella pel·lícula que tracta sobre un rei tartamut a Anglaterra. Sí. Doncs bé, és aquest.
El discurs del rei.
Sí, sí, és aquest.
Que, per cert, em sembla que es va emportar a l'Òscar al millor actor, no? George Rush, és...
Geoffrey Rush, sí senyora.
Exacte. Mira, va, ara fem un salt en el temps i avui hem de felicitar-lo a ell. Blas Cantó.
Perdóname, uni universo, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo.
Joan, aquesta cançó que estem escoltant es diu Universo i era la cançó que havia de participar al Festival d'Eurovisió d'aquest 2020. Fixa't tu. Els experts diuen que...
Preciosa, eh?
T'agrada, oi? Els experts diuen que hagués quedat en molt bona posició. Tot i així, doncs, recordem que aquella gala el que es va fer van ser com diversos sketchs, però que cap d'ells sortia la cançó que representava el país. De fet, segons fonts d'aquesta casa, que ja saps que són molt ben coneixedores del festival, ens han explicat que ara al novembre tindrà lloc el Festival Euro Junior, que és aquest festival d'Eurovisió dels més petits de casa, i que faran una prova. Una prova pilot. I segons de com vagi aquesta prova pilot, doncs anirà al Festival d'Eurovisió de l'any vinent, del 2021, que encara no se sap què passarà. Aquesta prova pilot consistirà en que els països enviaran l'actuació de la cançó que representa el país i ho faran doncs, per mitjà d'un sketch, no serà en directe, sinó gravada, i així doncs, es podrà fer la votació final.
No sé, si és que al final ens hem d'adaptar tots, el que està passant.
Totalment, Joan. Però bé, en tot cas, felicitem el Blas Cantó, que té una veu preciosa i res, de ben segur, doncs, desitjar-li molta sort.
I tant. L'escoltem una mica o no?
Vinga, va.
Va, som-hi.
Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento. Dime dónde irán los sueños que me quedan. Si no queda más espacio en mi cabeza. Ser como el viento y desaparecer. Puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, perdóname, perdóname.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
Nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat. El primer gran invent de la i el segon cel imaginat en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora a les 6 del matí. Ha acabat la primera nit de toc de queda a Catalunya. Aquest diumenge, a les 10 de la nit, ha començat l'anomenat confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Aquesta primera nit de toc de queda ha tingut un caràcter pedagògic, és a dir, que no s'han aplicat sancions. Ningú pot ser al carrer durant les 8 hores, que van des de les 10 fins a les 6, si no és per raons de feina o de major força major, com ara emergències de salut o per tenir cura de familiars dependents. Els establiments han de tancar a les 9 del vespre per donar una hora de marge perquè els clients i treballadors tornin a casa seva. Les activitats culturals es podran allargar fins a les 10 i els assistents tindran temps de tornar fins a les 11 de la nit. Hem de dir que el govern explicava ahir, el govern català, que es contemplen excepcions per permetre doncs, aquests desplaçaments a tornar de casa. També els permet treure a passejar el gos de 4 a 6 de la matinada. Les excepcions, però, no inclouen l'esport federat. És per això que el secretari general de l'esport, Gerard Figueres, explicava ahir a RAC1 que la secretaria ha demanat al Procicat que l'horari de tancament d'instal·lacions esportives fos com la dels espectacles culturals, és a dir, a les 10 de la nit. Però la seva demanda ha estat desestimada. Hem de dir que l'incompliment del toc de queda es castigarà amb multes que aniran des d'un mínim de 300 euros fins a un màxim de 6.000 per als casos de reincidència o desobediència, segons va avançar dissabte el conseller d'Interior Miquel Samper. I és que les xifres parlen per si soles. Catalunya supera els 500 contagis per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. I canviem de qüestió. Avui també us expliquem que Armand Puig és el nou rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. Divendres passat la Conferència Episcopal Tarraconense anunciava el nomenament del doctor Armand Puig, actual rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I també us expliquem avui que d'aquí dues hores, a les 11 del matí, comença la primera trobada del curs de formació per preveres joves a la Cúria Diocesana de Terrassa. I en clau cultural, us destaquem que 2.025 objectes i fons i 30 donacions s'incorporen a la Col·lecció Nacional de la Generalitat, al Departament de Cultura, i destinarà 1,3 milions d'euros en el marc del Pla Rescat Cultura. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan ja siguin les 10.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer? Abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte! Recorda, al telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Doncs sí, estàs a primera hora amb Joan Trias, perquè el tenim aquí també, ell, de fet, és qui ha preparat la secció, però sóc jo qui posa la veu avui. Cada dilluns tornem a comptar una temporada més, com ja saben, amb el politòleg Xavier Torrents, doncs per analitzar, no?, aquesta realitat política que vivim, d'aquí al Realpolitik. Professor Torrents, molt bon dia, què tal, com està?
Bon dia, Mercè.
Vinga, doncs, què li sembla si reflexionem una mica sobre aquests temes que ja tenim sobre la taula, sobretot un que ens preocupa moltíssim, és que ja tenim una pandèmia de nou, descontrolada, i fa l'efecte, professor Torrents, que el ciutadà culpa el polític i el polític el ciutadà. Quin és el seu punt de vista?
Doncs l'anàlisi ens diu que no som tots els ciutadans i les ciutadanes els culpables, diguem-ne, de que la pandèmia pugi, ni tampoc són ni tots els governs ni tots els polítics els culpables de que pugi. Són determinats polítics i determinats ciutadans. És a dir, l'anàlisi més freda i l'anàlisi més objectiva ens diu que, certament, hi ha polítics, hi ha governs que no estan fent aquelles polítiques públiques que caldria que es fessin, i ho arriben tard, és a dir, quan les fan, arriben tard. Hem de recordar, per exemple, que polítics de tots els colors, doncs, per exemple, encara no han contractat, i aniria bé que contractessin perquè ajudarien a baixar l'atur i a pujar, doncs, llocs de treball i crear feina, doncs els rastrejadors, els tan anomenats rastrejadors que encara ens falten i ens en falten un munt, a Catalunya, a la Comunitat de Madrid, arreu. Per tant, hi ha polítics que o no fan la feina, o arriben tard, o triguen molt a fer la seva feina. I els ciutadans, també, hi ha una part dels ciutadans que són directament irresponsables. És a dir, són irresponsables, per exemple, quan un va pel matí o a la tarda, doncs, al supermercat, i ha de fer la cua, doncs, per això, per anar a pagar amb el caixer o la caixera, i se't posen al darrere, pagats, sense guardar els 2 metres de distància, pensant que amb la mascareta en tenen prou. No n'hi ha prou. O la gent, doncs, això, que des de que no es pot anar, perquè ja no n'hi ha, doncs, terrasses als bars, doncs, igualment, compren, doncs, la beguda o el cafè, i amb 4, 5 o 6 amics seus es posen davant del bar sense seure's, però allò com si estigués vigent encara a la terrassa. Per tant, la nota clara, com gairebé sempre, que les coses no són ni blanques ni negres, determinats polítics i determinats ciutadans ens han portat, malauradament, però en aquest cas a tothom, patir una pandèmia un cop més i, per tant, aquesta declaració de l'estat d'alarma que podria estar vigent fins al 9 de maig de l'any vinent.
És interessant reflexionar també sobre aquesta societat solidària i la Covid, no? Aquestes imatges que veiem aquests dies del Montseny, no? Dels parcs fins i tot aquest cap de setmana, professor Torrents, no? Que podíem veure doncs, parcs també de Barcelona, per exemple, amb gent amuntegada i sense mascareta, no? I d'altra banda m'agradaria també que si vol parlar també o fer la seva reflexió sobre el paper d'Oriol Mitjà, no? Aquestes declaracions de la setmana passada en què ell doncs, va assegurar que se li va proposar, no?, de formar part del govern català. Al final es va declinar. Com ho veu tot plegat?
Doncs, a veure, les coses les hem de posar, per dir-ho manera, en el seu lloc. Començo per aquesta part final. El que hem de fer cas és als científics, en aquest cas als científics de mèdics i de biologia, i hem de fer cas al que diuen, i hem de saber també que les ciències naturals no són exactes. Les matemàtiques és el que més s'assembla a una ciència exacta, però les ciències naturals no ho són. I ens cal tenir en compte el parer, jo diria més que el parer, jo diria l'anàlisi fet per científics naturals i de la medicina, allò que diuen segons evidències científiques. I a partir d'aquí, tal com funciona un equip de metges, qualsevol persona que hagi estat operat, que hagi tingut una intervenció quirúrgica, sap que generalment, sobretot si la malaltia és molt greu, que no se n'ocupa un únic metge o una única metgessa, se n'ocupa un equip de metges i metgesses. Per tant, en aquest cas és el mateix. Hem de fer cas d'experts en general, científics i de metges en general. I, per tant, jo no ho personalitzaria, i m'és igual si és el doctor Oriol Mitjà, el doctor Antoni Trilla o qualsevol altre doctor o metgessa. No, hem de fer cas, diguem-ne, de tots ells. Ara, les decisions públiques no les acaben prenent els tècnics, recordem-ho, ho acaben prenent els polítics. Per tant, els polítics han de tenir en compte aquestes decisions i, sobretot, una cosa que no sembla que no estiguin gaire basats els polítics ni catalans, ni espanyols en general, que és arriscar-se. O sigui, els polítics els hem triat perquè en moments difícils, com els que estem patint, agafin el risc de prendre decisions, però que no esperin a l'últim moment a prendre aquestes decisions. Amb una pandèmia com la que tenim, esperar a l'últim moment causa morts, i la vida humana és un valor sagrat. I com a tal valor sagrat, doncs l'hem de respectar i l'hem d'acollir el màxim possible. Per tant, a vegades triguen massa i a vegades amb qüestions difícils d'entendre. D'un dia per l'altre sentim, per exemple, un conseller dir que no tancarà les escoles i l'endemà dir que probablement es podrien arribar a tancar les escoles. No pot ser que en 24 hores les dades hagin canviat tant. Les dades no van canviar tant en 24 hores, òbviament. Mm. Per tant, compte, perquè els ciutadans i ciutadanes necessiten també certeses. Mm. Ja sé que estem en una època de grans incerteses, però no tantes com per aquest variant 24 hores una possible decisió. Per tant, faríem bé els polítics, en aquest cas, també en donar aquesta seguretat, aquesta confiança. La confiança és un valor que hauríem de posar en valor, valgui la redundància. La confiança és un dels valors que més hores d'ara necessitem les persones que no som això, ni metges, ni infermers, ni necessitem aquesta confiança. I, per tant, fixi's, una de les coses, inclús en temes com la medicina, ens porta a l'humanisme i als valors, a parlar de valors.
Estem analitzant l'actualitat amb el politòleg Xavier Torrents. Avui també ens agradaria destacar el tema de la Fiscalia sobre el seu posicionament. Encara no sabrem quin és la seva posició davant l'absolució de Josep Lluís Trapero. De fet, avui podem llegir al diari Oponés una entrevista a la fiscal general, Dolores Delgado, que ha assegurat que la Fiscalia de l'Audiència Espanyola està estudiant si presenta un recurs contra la sentència absolutòria, però de totes maneres Delgado ha precisat que la sentència és molt contundent i també molt sòlida.
Doncs sí, a veure, en condicions normals, la fiscalia, amb una sentència com aquesta d'un òrgan superior del sistema judicial, no té per costum, no dic que no ho faci, hi ha excepcions, però no té per costum ja recórrer. Ho recórrer, per exemple, en un Tribunal Superior de Justícia Autonòmic, ho recórrer, però no tan alt. Possiblement amb això apuntaria aquestes paraules de la pròpia fiscal general. En certa manera està com donant una ordre implícita, no escrita, però bueno, explicitada almenys oralment en el discurs, a altres fiscals perquè no vagin més enllà. I aquí hem d'entendre una cosa que potser ha sorprès a molta gent. Com pot ser que el Tribunal Suprem fes una condemna tan forta a polítics independentistes i, en canvi, hi hagi hagut l'absolució clara i contundent, no només per sedició, sinó també per desobediència civil, doncs l'absolució del major Trapero o de la intendent La Plana. Doncs, entre altres coses, no és l'única raó, vull dir, hi ha més raons, però, entre altres coses, en aquest cas, l'Audiència Nacional doncs, estava composada per dos jutges conservadors i un jutge progressista, però van actuar com haurien d'actuar en qualsevol judici, com de fet milers de jutges i jutgesses actuen en el sistema democràtic espanyol, que és agafant la llei, analitzant els fets, arribar a unes conclusions com a fets jurídicament provats, i a partir d'aquí, doncs, en l'aplicació de la llei. I en aquest cas, per exemple, ni més ni menys que un jutge progressista i un jutge conservador es posen d'acord amb els fets succeïts, és a dir, dient, doncs, això és el que ha passat, i amb això que ha passat no hi ha ni desobediència ni sedició. I inclús posen la seva, diguem-ne, sentència a nivell jurídic per damunt d'un vot particular que és ni més ni menys que de la pròpia presidenta que estava en aquest tribunal. Doncs bé, això que hauria de ser funcionalment normal i corrent doncs, de qualsevol jutjat, inclús de la que seria la cúpula judicial, és el que no hem estat avasats en la cúpula judicial. Entenc per cúpula judicial el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, el propi Consell General del Poder Judicial, i el problema que té aquesta cúpula judicial espanyola, i això ho diuen inclús, fins i tot, informes de la Unió Europea, és que aquesta cúpula judicial espanyola està massa, massa excessivament polititzada. I jo no sé si fins al punt que per això va haver la sentència del Tribunal Suprem condemnatòria dels polítics independentistes, però està clar que aquesta politització, que dels més clars és que el Consell General del Poder Judicial porta 2 anys sense renovar-se i estan prenent decisions que no tenen la legitimitat de l'exercici pel seu exercici en el càrrec judicial, doncs tot això, tot plegat, fa que Espanya sigui el quart país per la cua de tots els països de la Unió Europea en el que en diríem independència judicial, en independència del sistema judicial. I per això podem dir sentències tan... No és l'única causa, no és l'única cosa que hem de tenir en contra de l'anàlisi, però és la raó per la qual el major Trapero i l'intendent La Plana s'ha fet justícia i estan, després de tota aquesta angoixa, tot aquest temps, estan al carrer sense càrrecs i completament innocents.
Vinga, va, ja tot plegat, professor. Ara continuem parlant de política, reprenem la Covid i també marxem cap a l'exterior perquè Donald Trump ha tornat a parlar del coronavirus pràcticament per negar-la. En acte de campanya ara diu que tot és parlar de Covid i que quan ell sigui reelegit president ja no se'n parlarà.
Bé, esperem, i això ara permeti'm que en comptes d'una anàlisi doni una opinió, ja sé que no és el que hauria de fer Mercè, donar la meva opinió, però esperem que sigui el tant del signe de Donald Trump i, per tant, sigui de les últimes coses que digui sent president dels Estats Units d'Amèrica, que tot i així, encara que guanyés Joe Biden, i per això dic que li dono la meva opinió. Jo no hauria estat dient ara doncs, que espero que guanyi Joe Biden, perquè això ja no és anàlisi, això ja és opinió, ho reconec, però encara que guanyi Joe Biden, tindrem Donald Trump fins al 20 de gener, que és quan es proclama el nou president dels Estats Units d'Amèrica. Per tant, bé, podem passar tot el Nadal encara amb el president Donald Trump, però esperem que tinguem l'esperança de que sigui substituït per Joe Biden. I ho dic pel següent. Dir coses com aquesta que acaba de... Vostè mateixa, Mercè, explicar als oients de Radio Estel, dient que el virus marxarà doncs, quan ell torni a ser reelegit, suposadament president dels Estats Units, això no només és una bajanada, és un insult als milions de persones que en el món doncs, han mort o moriran per la Covid-19. Això és, diguem-ne, menysprear el valor de la vida d'aquestes persones que estan patint hores d'ara en els hospitals, en les UCIs, lluitant sí o sí per sobreviure, no? I, per tant, esperem que el que han estat 4 anys de presidència de Donald Trump, que han comportat una polarització social i política molt gran, doncs aquesta polarització vagi baixant. Jo ho hem dit més d'una vegada, és un valor religiós, és un valor humà, és un valor humanista, el diàleg, és un valor, ni més ni menys, estimar-se els uns als altres implica això, implica no polaritzar la societat. Qualsevol polarització, i Donald Trump ha estat un capdavanter a l'avantguarda de la polarització social i política, el fa mal a la societat, mal a les persones. I, per tant, no li desitjo cap mal als Estats Units d'Amèrica, a la seva societat, i per això mateix crec que, i faig una mica un vaticini, crec que aquest cop no guanyarà Donald Trump, sobretot perquè està havent un augment molt alt de la participació electoral, i part d'aquesta participació electoral i el seu augment prové dels joves. I els joves sí que no es creuen tant les mentides del que ha estat fins ara president dels Estats Units, Donald Trump.
Politòleg Xavier Torrents, professor, gràcies una setmana més per estar amb nosaltres a Ràdio Estel.
Gràcies i bon dia i bona setmana.
Vinga, doncs nosaltres seguim avançant en el programa d'avui. Marxem a publicitat i atenció, a la tornada superem la bretxa digital i ho fem amb l'expert en tecnologia, que ja el tenim preparat, Guillem Pallarès. No t'ho perdis.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Mobilitzats.
Avui 24 minuts, estem en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel i a aquesta hora en aquest programa parlem també de tecnologia per als més grans de casa amb un jove universitari, emprenedor de Barcelona, que està iniciant un projecte que ja coneixeu per ajudar a la gent gran amb l'ús de les noves tecnologies, Gengra. En parlem doncs amb ell, Guillem Pallarès, què tal? Bon dia.
Bé, molt bé. Bon dia, Mercè.
Vinga, va, un dia més aquí amb nosaltres. Quines aplicacions ens portes avui? De què ens parlaràs?
Avui en porto 3. Una que es diu Sleep Cycle, S-L-E-E-P, sleep, que es dormia en anglès, i C-Y-C-L-E, que és cicle en anglès també.
Val.
Bàsicament et monitoritza el cicle de dormir i et va informant més o menys de quines hores serien òptimes perquè tu puguis aconseguir el teu descans ideal, diguéssim. Perquè tu t'has despertat sempre aquell dia que has dormit potser 9 hores, però et despertes cansadíssim. Doncs això és perquè no has quadrat bé el teu cicle de dormir. Jo crec que per la gent gran els anirà molt bé poder quadrar el cicle de dormir bé i poder estar amb energia tot el dia.
Per tant, sleep de dormir i cycle de cicle, per tant, sleep cycle, que s'ho vagin directament a la botiga, no?, d'aplicacions, i d'aquí doncs podran controlar la seva qualitat de la son.
I ara us porto també una que és bastant coneguda, però és per aprendre idiomes, que es diu Duolingo. Que...
Duolingo, Guillem?
Duolingo.
Sí, jo aquesta l'he provat,
Duolingo. Sí. Duolingo. Sí, aquesta t'ajuda molt amb aprendre idiomes i sobretot és molt pràctica per viatjar, perquè tens expressions com gràcies, bon dia, bona tarda...
Quin idioma has après tu? Quin idioma tens tu al Duolingo?
Jo el Duolingo al francès, on vaig anar molt amics.
Mira, igual que jo.
Però és molt pràctic, la veritat. Ara, amb el Covid, doncs, viatgem menys i ens movem menys.
Clar.
Però tots tenim l'esperança que algun dia, i bueno, si us el descarrego, podeu començar a aprendre l'idioma allà i podreu viatjar allà, com vulgueu, sabent una mica d'idioma.
A part, Guillem, és que és com seràs amic, segur, perquè és com molt didàctic, no?, el Duolingo, i a part té com moltes il·lustracions, i és el que tu deies, que és molt pedagògica, i és molt fàcil, no?, d'enganxar-te, i em sembla que vas superant com nivells, no?
Sí, és una aplicació molt intuïtiva que ajuda molt, i és que pot ajudar tothom, fins i tot des d'un nen de 10 anys fins a una persona gran. És una aplicació, jo crec, que molt bona, molt bona.
Uh-huh. Per tant,
molt treball.
Per aprendre idiomes, el Guillem aquesta setmana ens promociona aquest Duolingo, ens proposa Duolingo. I vinga, la tercera, Guillem, quina ens dius?
És Map My Walk, que és com registrar el meu... com camino jo en anglès, és MAP. MYWALK. Això hauríeu de ficar la...
A veure, torna-hi.
Map My Walk. MAP. MYWALK.
Vale.
Que està... Jo l'he utilitzat perquè, almenys els meus avis caminen molt. I llavors sempre els dic, bueno, segur que tens una aplicació per mirar-t'ho, per enregistrar-t'ho, per veure quan camines cada dia, per més o menys preparar-te una ruta... I no la tenien i els hi vaig buscar jo i els hi vaig trobar aquesta. Aquesta és molt pràctica, perquè pots marcar-te la ruta, pots decidir un lloc, un bar on esmorzes, i marques la ruta, el temps, veus la distància que has recorregut, els passos, la velocitat a la que anaves, et registra tot, les calories, és una aplicació molt... que et proporciona molta informació, jo crec que per la gent gran que es mou una mica, a part que els hi va bé moure's, els podria ajudar molt.
I suposo que hi ha encara també, en temps de que estem així, a veure si ens confinen o no, també per casa mateix, perquè així ens compten els passos, no?, que fem, que és la recomanació que la gent gran també es moguin dintre casa, que passegin, que caminin, no?, encara que ho tinguin tot molt vist, però d'aquesta manera es podrien marcar reptes, no?, també a través d'aquesta aplicació, és a dir, cada dia hauria de caminar 10.000 passes.
Sí. I diria que aquesta aplicació, si no vaig equivocar, que també et permet poder... diguéssim, entre cometes, competir amb gent.
Uh-huh.
I això seria una mica més complexa de programar, o sigui, de ficar-t'ho, però tu pots com fer-te amics amb gent de l'aplicació i competir sobre els passos que fas, o la distància, o la velocitat.
Doncs, Guillem Pallarès, moltíssimes gràcies. No sé si ens vols afegir alguna més.
No tinc res més.
Doncs vinga, abans de marxar, espera, no marxis, perquè per posar-nos en contacte amb Gengra, que és l'empresa que portes per ajudar gent gran amb les noves tecnologies, si algú ens està escoltant i es vol posar en contacte amb vosaltres, què ha de fer?
Enviar-nos un mail a gengratecnologies@gmail.com.
Doncs fantàstic, Guillem, moltíssimes gràcies. Fins a dilluns vinent.
A tu. Vinga, fins dilluns, Mercè.
I nosaltres recordar-vos també que si us heu quedat o si us ha interessat doncs, algun nom d'alguna d'aquestes aplicacions que ens ha dit el Guillem avui al Mobilitzap, doncs què has de fer? Mira, si pots seguir a l'usuari de Ràdio Estel a Twitter, et penjarem el nom d'aquestes tres aplicacions, bé, perquè a vegades és més complicat quan ho diem així ràpid i d'aquesta manera te les pots abaixar. Nosaltres ara el que fem és marxar publicitat i després ens espera un oceà rítmic. No t'ho perdis, fins ara.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Oceà Rítmic.
Sí, estàs escoltant aquesta veu preciosa d'Anna Blasco. Nascuda a Barcelona, comença la seva carrera com a cantant i compositora des de molt jove, el 2015, i comença a estudiar a l'ESMUC, on es llicencia en interpretació, cant, jazz i música moderna. També va cursar estudis a l'Escola Codars, a Rotterdam, als Països Baixos. Ella és Anna Blasco i ens ve a presentar a Radio Estel, doncs, aquesta dedicatòria. A més, ha col·laborat en diferents treballs publicats a diversos grups, ha cantat en musicals i ha gravat cançons per pel·lícules. A més, està involucrada en el món pedagògic fent classes de cant i harmonia. Déu-n'hi-do, Anna, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Busco i provo. Això és com una filosofia de vida, eh? És el títol de la cançó que estem escoltant.
Sí, la veritat. Sí, així la vaig escriure, com una filosofia, totalment.
Escolta, com neix aquest disc dedicatori? Explica'ns.
Doncs aquest disc neix fa un any. Vaig començar a escriure cançons i vaig pensar de que el món les havia d'escoltar, no? Les tenia totes escrites en llibretes, en papers, per tot arreu, i vaig decidir doncs, que aquestes cançons les tenia que gravar i fer-les reals. I així doncs, vaig decidir començar a gravar les cançons amb els meus companys de l'ESMUC i doncs, va sortir aquest EP de 4 cançons.
Uh-huh. Per cert, Anna, un disc on cada cançó ens estàs explicant que pertany a un moment concret, no? De la teva vida, un moment vital.
Exacte, sí. Cada cançó explica una vivència molt personal, però alhora que tot el públic es pot sentir identificat. Doncs Busco i provo parla d'una relació que quan estàs amb un amic i et comença a agradar aquest amic i no saps què fer exactament, no saps si dir-li, si deixar-ho. La terra parla de la nostra bonica terra i com doncs, l'arribem a estimar, Catalunya. Cada cançó parla d'un moment especial de la meva vida, però que alhora doncs, tot el públic li pot semblar familiar.
Uh-huh. Escolta, i a qui va dedicat aquest disc dedicatòria d'Anna Blasco?
Sí, aquest disc l'estàvem fent amb molta ajuda del meu pare, doncs, perquè el meu pare era músic i compositor, i el meu pare, mentre estàvem fent aquest disc, va tenir Covid i el meu pare va morir el 2 d'abril d'aquest any, i el meu pare va ser el co-compositor, el coproductor per mi d'aquest CD, i va ser el que em va impulsar la música des de petita, i ell, mentre estàvem gravant aquest CD, doncs va passar la Covid i se'n va anar. Mm. I aquest disc tenia que tenir un altre nom totalment diferent, però vaig decidir canviar-li el títol al disc i dedicar-li completament al meu pare, perquè és el que més s'ho mereix, i crec que ara mateix doncs, estaria supercontent de poder escoltar aquestes cançons i aquesta entrevista també.
Anna Blasco, ens estàs presentant el teu disc dedicatori. Escolta, no sé fins a quin punt crear el teu primer treball públic, tot i que fa temps que et dediques a la música. És una mica un salt al buit, no? Un mostrar de tu mateixa a gent que no et coneix, no?
Totalment, totalment. Així ha sigut. Així ho descric també. Sí, és com saltar, atrevir-te, ser valenta i dir, doncs, mira, crec que aquesta música ha de ser escoltada, vaig a fer aquest salt. I totalment, és un salt al buit, és com saltar d'un avió sense paracaigudes i a veure qui t'agafa. És presentar la teva música i dir, a veure si a la gent li pot agradar, a la gent pot gaudir com jo d'aquesta música. El que sí que sabia és que no podia no presentar aquest disc, és l'únic que sabia.
Doncs vinga, Anna, si et sembla, escoltem un altre petit fragment d'una altra cançó d'aquest disc dedicatòria d'Anna Blasco, Se fue volando.
Genial.
Vinga. Doncs vinc aquí a la primera hora repassant aquest disc d'Anna Blasco, que per ser al nostre tècnic li ha agradat moltíssim, eh? Ja no sap amb quina quedar-se.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres també ens estem enamorant encara més d'Anna Blasco amb aquest disc dedicatòria que us estem presentant avui a Ràdio Estel. Escolta, Anna, a tu plegat també t'hi ha ajudat Humbert Kami, no?, a tirar endavant aquest disc.
Sí, exacte. Humbert Kami és un descobriment molt gran i que ens ajuda moltíssim a tots els músics i artistes. És un mecenatge, és com un projecte de mecenatge. Tu doncs poses, per exemple, recompenses, com el disc, entrades pel concert, i la gent t'ho compra per adelantat. No és donar diners per donar, sinó que tu compres alguna cosa per adelantat. I la veritat és que m'ajuden moltíssim a fer aquest projecte realitat. Uh-huh. Perquè, com sabeu, és tot, bueno, són molts diners a produir el CD, a l'estudi, doncs fer el CD en físic també és doncs molta feina i molts diners, i gràcies a Albert Camus ho hem pogut fer realitat.
Uh-huh. Sí. Anna, a part del fet personal que ens destacaves abans, amb aquesta dedicatòria del disc al teu pare, com ha marcat la Covid en el teu treball musical aquests últims mesos?
Doncs aquests últims mesos ha sigut molt dur, com diem, no? La cultura està en alerta vermella, i la veritat és que està sent molt difícil perquè estan tancant teatres i sales, i bueno, malgrat totes les, bueno, tot el que estem fent, no?, per tenir seguretat dintre els teatres, doncs no està sent possible fer tots aquests concerts. La veritat és que també està costant trobar un dia per fer el concert de presentació de dedicatòria, però bueno, creiem que sortirem d'aquesta i seguirem doncs lluitant, no? Els músics no tenim doncs res d'això d'ERTE, el paro, res d'aquestes coses, perquè no tenim doncs aquestes lleis encara ben assolides, però bueno, crec que aquest moment està servint també per posar-nos les piles i perquè doncs el nostre govern es posi les pides per donar-nos doncs totes aquestes lleis a tots els músics i artistes.
Anna, tu a qui li demanaries disculpes?
Hi ha una cançó que es diu Discúlpame.
Exacte, que l'estem escoltant ara. A veure, puja'ns-la.
M'entristece tu mirada. Ya no te conozco de nada. Si supieras pedir perdón, si quisieras tú mi corazón, que me sienta esperada.
A qui va dedicada aquesta cançó, Anna, si es pot dir?
Aquesta cançó va dedicada a la meva parella, al Gerardo. Aquesta cançó la vaig composar mentre estava jo començant amb ell. Estava sortint amb ell, però no sabia d'aquests moments que no saps sortir, no saps estimar de la millor manera. I aleshores era com que em trobava totalment lligada a peus i mans perquè jo veia que no estava estimant bé. Era com perdó, perquè no et sé estimar i no et sé cuidar com et mereixes. I aleshores vaig composar aquesta cançó dient-li que, ostres, perdona, discúlpame, perquè t'estimo, però no sé explicar-t'ho bé i no sé cuidar-te de la millor manera.
I d'alguna manera, doncs, a través de la música, no? És,
exacte. Sí,
com millor música... ens podem expressar moltes vegades, sobretot als grans músics com vosaltres. Escolta, Anna, per cert, on podem escoltar la teva música? On podem escoltar el Dedicatòria?
Pues Dedicatòria ho podeu trobar a l'Spotify. Poseu Dedicatòria, Anna Blasco, Anna amb dues L's, que molta gent s'equivoca, i allà doncs està. I també podreu trobar els videoclips al YouTube, que hem fet uns videoclips, són com pel·lícules, la veritat, i podreu trobar els videoclips d'alguna de les cançons en el YouTube. I em podeu trobar també, que és on faig més moviment allà, a l'Instagram, és Anna Blasco també.
D'acord.
Ja em podreu trobar i anuncio concerts i tot el que vaig fent, la veritat.
Doncs estarem molt pendents de tots els teus passos. Anna Blasco, Anna amb dues eines, ho destaquem per qui la vulgui buscar a les xarxes socials i també les plataformes que ens deia l'Anna, i allà també podrem veure doncs, en els propers dies si hi ha aquest concert de presentació del disc, quan serà i tal, oi?
Exacte, sí, això estem buscant amb moltes ganes, de veritat, de ja presentar-ho tot en directe.
Doncs, si et sembla, nosaltres ara escoltem aquesta part del disc amb aquesta darrera cançó. Anna, si la vols presentar tu mateixa, La Terra.
Perfecte. La Terra és una cançó preciosa que vaig composar l'1 d'octubre del 2017, quan va passar tot això a Catalunya, el que ja sabeu que va passar. I, bueno, és una cançó que explica lo preciosa i estimada que és la nostra terra i com el que volem és la pau en tot moment i estimar-nos els uns als altres.
Doncs
vinga. Espero que us agradi moltíssim.
Anna Blasco, segur que ens agradarà. De fet, nosaltres ja la comencem a disfrutar aquí a Ràdio Estel, La Terra, des del nou disc d'Anna Blasco, Dedicatòria. Que vagi molt bé i molta sort, Anna.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Petit país, com mai abans podem segar cops de fals fantàstiques espigues d'or que no ens donen pa a taula si les cadenes van lligant. Bonics colors en l'aire i la llibertat en l'or barrat amb sang.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada divendres, a partir de 1:15, el programa del Club Més Amics. Tindrem promocions, concursos, cultura, viatges i la vostra veu i les vostres opinions. Mitja hora de ràdio, on els protagonistes sou vosaltres. Recordeu, cada divendres, a 1:15, Club Més Amics. Amb alguna bogeria, també.
Sanauja, que ens tancaran la paradeta.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
A primera hora, amb Mercè Raga. Pessics de cuina.
Vinga, doncs, estem aquí al programa a primera hora de Ràdio Estel i ja sabeu que cada dilluns per acabar programa ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot de Barcelona, i és Joan Gurguí. Què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia, bona setmana.
Molt bona setmana. Escolta, Joan, avui ens vols parlar de peixos, no? De, una mica en funció del que ens pot venir. Et vols avançar, no?
Sí.
I doncs donar consells a tots els nostres oients per temes de confinament i tal, doncs com podem comprar, no, el peix? Quina és la millor manera? Ens vols proporcionar doncs, aquests trucs, no, per poder, no sé, conservar-lo millor, saber quin és el peix bo i no. Mm. I si em permets, Joan, abans de tot, mira, recordo la nostra línia de WhatsApp, per si algun oient ens està escoltant i et vol fer alguna pregunta, que ens enviï una nota de veu, molt fàcil, al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquesta és la línia de WhatsApp, ens podeu enviar una nota de veu i parles directament amb el Joan. Joan, t'escoltem. Primer de tot, què hem de fer?
Doncs bàsicament això, Rèvia, eh? Ara sí que tendirem, se suposa, que en tot el context tendirem a cuinar més a casa. Llavors, un dels elements que és important per a l'alimentació és el peix. I ara us volia comentar alguns trucs per ubicar peix de qualitat, no? Per saber que el peix que estem comprant al mercat o allà on sigui, és fresc i de qualitat. Us dono més o menys uns 4 o 5 paràmetres perquè vosaltres aneu veient.
Val.
Hi ha alguns que són més coneguts, com per exemple el primer que us diria, no? El de les ganyes, les agalles, que es diuen en castellà, les ganyes ben rogentes, ben vermelles. Això és important que estigui, que es vegin vermellotes, que es vegin amb color sang, parlant en plata. És així, i és un dels símbols més evidents de que el peix que tenim davant, de que el peix que podem comprar és fresc i és del dia. Això és important. Què més? Després hi ha altres punts a tenir en compte, com per exemple una pell brillant i uns ulls brillants també. Uns ulls enfonsats no són símbol d'un peix fresc. Uns ulls amb molta sang no són símbols d'un peix que hagi estat ben tractat. Moltes vegades, amb el peix petit és diferent. El peix petit, a vegades els ulls sanguinolents amb sardina, és perquè els apilonen molt. Hi ha molta quantitat a les xarxes i els apilonen. Però amb un peix gran, no sé, per dir-vos una durada, si té els ulls sanguinolents, no és bona senyal, eh? Ha de tenir els ulls brillants.
Val.
I cap a fora, que no estiguin enfonsats. Això seria també un altre símbol. Què més dir-vos, per exemple? El tema de l'olor. L'olor de peix.
Ui, sí, l'olor, eh? L'olor a vegades fa tirar enrere. Perquè l'olor a vegades fa tirar enrere, llavors ja és o sigui, és important l'olor, Joan?
Sí, és molt delatadora, a més. Vull dir, l'olor de peix forta no és olor de peix fresc. El peix fresc, quan és fresc, té olor com d'oxidat, val? D'oxidat en el bon sentit d'òxid. Per què? Perquè és l'olor de la sang fresca, eh? És l'olor que fa poc que ha estat pescat i que fa olor d'òxid. No la furtor del peix, eh? La furtor del peix no és bon senyal mai. Mai és bon senyal.
Val.
I després també altres símbols poden ser la curvatura. A vegades no sé si heu vist al mercat o les parades de peix que estan com corbats, una mica, que estan com molt tiesos i els germen corbats fent una U, una lleugera U. Això és molt bon senyal, és senyal que estan pescats fa poquet. A vegades hi ha gent que diu, això és que han estat congelats? No, tot el contrari. quan fan la aquesta, són una mica corbats i durs i tersos, vol dir que són frescos i que estan, que fa poquet que han sortit del mar, de l'aigua.
Uh-huh.
Això és important. Amb el marisc també passa. Amb el marisc, per exemple, volem que les closques estiguin dures, o que si és, si és gamba o si és escamarlà, que la closca, que la pell, que el que és la coberta estigui dura, que no estigui tubeta, que no estigui estovada. Tot això és important també tenir en compte.
Uh-huh.
Perquè al final el peix doncs, és molt bo, en alguns cas, en alguns casos pot ser car, en altres no, i val la pena que comprem bé, sobretot per menjar-lo bé i perquè tingui tots els nutrients que necessitem.
Clar.
Tot en una banda.
Val, Joan. O sigui, jo seria com els consells que ens donaries al comprar el peix, no?
Sí. Després hi havia un tema que et volia comentar, que és, la setmana passada amb el Joan vam comentar el tema de l'estacionalitat dels aliments, no? La verdura temporada, la fruita temporada.
Sí.
Hi ha molta gent que sap això, sap que la verdura i la fruita tenen una temporalitat, però hi ha molta gent que no sap que el peix també la té. D'acord? Que en determinats moments de l'any és millor comprar un peix o un altre en funció de l'abundància que hi hagi, del cicle reproductiu en el que estiguin, està més bo o més barat, inclús.
Mm-hmm.
Això és important que ho sàpiguen també. Perquè
i ara
el que podem anar fent, ara dir-vos durant octubre i novembre quin peix us aconsello de consumir, i a mesura que van canviant les estacions us ho anirem dient, si voleu. Perquè,
genial, ja, sí.
Joan ens diu que ara a l'hivern serà bo això, a la primavera això altre, no?
Val.
Jo us diria, octubre i novembre, és a dir, els mesos àgits de tardor, tenim les dorades i els llobarros a tope. A tope què vol dir? Que els tenim a prop de les nostres costes, els que són d'aquí, els que són mediterranis, estem a prop de les nostres costes i en estat reproductori potent. Vull dir que vol dir que estan formosos i que estan molt bé per menjar,
mm-hmm.
sabrosos que mai. I que, com que estan en estat reproductiu, venen molts aquí a prop nostre i llavors hi ha més oferta, per tant estaran més barats que mai. Vale? Això, el que és la dorada i el llobarro,
val.
Per exemple.
Val, per tant.
Digues.
No, digues, Joan, tu.
No, dic que un altre cas, per exemple, és el calamar de putera, que és el calamar que es pesca amb amam, i la sípia. Aquests dos cefalòpics també és bon moment ara també. Sobretot per això, perquè estan en bons moments reproductius, o sigui, estan això, el que deia, formosos i bons, i n'hi ha més. I a l'haver-n'hi més, és més barat.
Fantàstic, tu. Escolta, i el tema de conservació del peix, com ho podem fer?
Val. El tema de conservació del peix, per exemple, jo el que dic és, no importa, o sigui, la regla pel peix, i de fet per la carn també, és congelar ràpid, descongelar lent.
Val.
És la regla que utilitzo. Què vull dir amb això? Si te'n pots menjar fresc, fantàstic, d'acord? El conserva de la nevera, a la zona zero, ara les neveres d'avui dia tenen una zona que es diu zona zero, que té la temperatura una mica més baixa que el normal, que la resta de la nevera, i allà es conserva millor tot el que és la proteïna animal, l'àcid inclòs. I si el volem congelar, és important no dubtar-ho. És a dir, escolta, mira, compraré aquesta durada, però m'he donat que no el faré ni avui ni demà. Doncs el congelem ràpidament. No dubtem, el congelem ràpidament. El congelem filmat vol dir amb el paper film, amb aquest paper transparent, ben prensat, perquè no hi hagi aire, diguem. I el congelem ràpidament, ja està, marquem. Jo sempre marco què és i quina data de congelació ha tingut, i tens la referència, i vas traient les coses del congelador amb l'ordre, no?, de quan fa més temps que el tenies congelat, perquè no es quedi molt temps congelat allà.
Fantàstic. No sé si volies afegir alguna coseta més, Joan, al voltant del peix.
No, bàsicament això, teniu això, calamar, sípia, dorades, llobarros, besuc i bonítol, també. Tot el que són tonyines, bonítols, també aprofitem-ho ara. El bonítol és un peix molt interessant, té molt omega 3, i els greixos són més saturats i són molt interessants a nivell nutricional també.
Escolta, i ara que ve el fred també, com els podem acompanyar, aquests peixos?
A mi m'agrada molt tot el que serà sopeta de peix, marmitacos, saps? Tot el tema així caldós, m'agrada molt. Inclús els calamars, per exemple, a l'estiu m'agrada molt a la planxa, no? Calamar a la planxa, i ara en canvi m'agrada més doncs, guisadet amb cigrons i una mica de ceba, una mica de pebrot, i m'agrada tot anar cap a algú que faci més caliu, no? Ara, la planxa la deixo més per la primavera i l'estiu, i ara utilitzo més la cassola baixa o la cassola alta per fer brous i guisadets.
I acompanyament, doncs, verdures, podria ser, o patata, no sé com veus.
Sí. Mira, el marmitaco és una sopa de... al final és una sopa de bonítol, o de tonyina, original, on portes patata, una mica de pebrot i ceba, el sofregit, i està boníssim, es pot mantenir superbé a la nevera, es pot congelar també, i no hi ha problemes, són guisos boníssims, guisos mariners, que dic jo, d'aquests que són boníssims. O el lluç amb patata i audú, també, per exemple, o el rap amb patata i audú, tots aquests plats així més de cassola, ara venen molt de gust. Li poses algun llegum que et vingui de gust, dic cigró, però pot ser mongeta blanca, pot ser llentia, i tens un plat únic, de fet, supernutritiu, perquè tens el caldo, tens el llegum, tens la proteïna animal i algunes verduretes i ho tens tot allà ficat.
Que bo. Escolta, Joan, jo no sé si et passa a tu, jo a mi em passa, que ara quan arriba el fred tinc més gana.
Sí, a mi també, el cos demana calories.
Demana calories. Escolta, si ara estigués jo a la biquineria, quin biquini em proposaries a mi avui per passar la gana?
Mira, ara tenim un biquini, nosaltres tenim un biquini efímer, li diem, que va rotant, no? Cada 3 setmanes el anem canviant. I és efímer perquè desapareix després d'aquestes 3 setmanetes. Ara tenim un, així, xixoso, d'hivern, d'inspiració Navarra.
Ah, sí? A veure què porta.
Sí. És de xoriço ibèric. És que es porta un formatge que és meitat brí i un altre formatge que és la meitat Idiazábal, que és així fumaret, així navarro, i porta un sofregit de pebrot i ceba, caramelitzadets. Està molt i molt bo, així potent. Però la primera setmana que l'hem tingut, que és aquesta passada, ha tingut molt d'èxit. Sí.
Escolta, el Jordi Carretero, el tècnic, diu, treballa amb Glovo o alguna plataforma perquè ens ho porti?
Treballem, nosaltres tenim els biquinis envasats frescos, perquè els deixeu a casa, val? I treballem amb una plataforma que es diu Mensaques. Rebem les comandes per WhatsApp, en l'Instagram nostre, teniu un link que va directe al WhatsApp. Nosaltres us enviem per Mensaques, que és una cooperativa, és una empresa de transport sostenible, diguem, us enviem els biquinis aquests perquè us els feu a casa, sobretot a cap de setmana, però a setmana també. Sí, sí.
Per tant, nosaltres demanem per Mensaca una biquini de la biquineria del Joan Gurguida al Mercat del Ninot, i quan arriben a casa, què? El recomanes posar al forn o alguna cosa, o se li ha de fer alguna cosa?
Són biquinis que estan envasats perquè durin 4 dies a la nevera. A partir d'aquí es treu de l'envàs i el que recomanem és, no recomanem sandvitxera ni biquinera, simplement una planxa o una paella, la típica paella de la truita de patates, antiadherent.
Sí.
És doncs, molt fàcil posar una mica de mantega a la paella, foc mig, per tenir un calor mig que dona temps que fongui el format quan posem el biquini, i posem el biquini uns 3-4 minuts per banda, aproximadament, eh? No té més taquet que això. I ja està. Tots es fan igual. Tots els biquinis de la carta es fan igual. Paella, mantega, foc mig i una estoneta per banda, uns 4 minuts per banda.
Va, doncs Joan,
ja teniu la biquinada a casa.
Sí, i ho deixem aquí ja, perquè si no ja se'ns està caient la bava i això ja... Escolta, que són les 10 del matí, no m'ha esmorzat nosaltres, i jo crec que, mira, avui demanarem un biquini a la biquineria del Mercat del Ninot del Joan Gurguí. Podem demanar a qualsevol hora, Joan?
Sí, es pot demanar a qualsevol hora mentre tinguem obert. És a dir, nosaltres fem horaris de mercat, que és de 9 a 4, de dimarts a dissabte, i divendres de 9 a 8 al vespre.
Fantàstic. Doncs si et sembla, cada setmana també ens vas explicant quin és el biquini efímer que ens dius, que cada setmana canvia.
Ho aniré comentant.
I ens vas comentant, i moltíssimes gràcies per aquests bons consells avui sobre el món del peix. Cuida't moltíssim, Joan. Fins dilluns.
Igualment. Una abraçada.
Vinga, doncs. Sergi, tenim el Sergi Mas, sí, el tenim aquí preparadíssim, que està a punt d'entrar amb el seu programa 50ers, i també un dia més, com ja saps, a partir de les 11 ens hi posem amb la fórmula, estem repassant aquells èxits d'ara i sempre, que de ben segur recordaràs a l'instant d'escoltar-los. I a 12:45, què arriba? Doncs l'espai de salut natural per tothom. Ens pots enviar, de fet, ja el teu dubte mèdic, si vols, trucant al 93-409-2770, 93-409-2770. I a les 6 de la tarda, aquí arriba Ignasi Miranda. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Mercè i Joan. A les 6 de la tarda, com cada dia de dilluns a divendres, el programa El Mirador de l'Actualitat trobarà les claus del que passa, especialment en les últimes hores. A l'entrevista parlarem de la declaració d'estat d'alarma, novament a l'estat espanyol, i les seves implicacions, sobretot sanitàries. I també a la taula d'anàlisi recuperarem el tema de l'emergència climàtica. Això amb la contraportada del Rafa Sanahuja. A les 6 de la tarda us esperem.
Doncs fins aquí el programa d'avui. A primera hora, gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que demà més ens hi posem a partir de les 10 amb Joan Trias al capdavant. I ara sí que es tornem a escoltar el Joan, perquè ja ens té preparades les notícies de les 10. Fins ara.